Doncs efectivament, l'Holandès Errant ha desembarcat aquesta setmana al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb un muntatge que entrellaça realitat i ficció i centrat en el personatge de Senta, l'enamorada del protagonista. Una producció, podríem dir, clarament psicologista i que tampoc estalvia referències al món oníric que en altres muntatges, tot s'ha de dir, hem vist ja aplicats aquesta òpera de Wagner, la primera considerada canònica i l'òpera romàntica per excel·lència del compositor alemany. Una producció que afirma el cineasta alemany Philipp Stölzel i que és originària de l'òpera de Basilea, a Suïssa, i que té un al·licient afegit, i és que musicalment la dirigeix una dona, la jove ucraïnesa Oksana Liniv, en el que és la primera vegada que una dona dirigeix una òpera wagneriana a l'estat espanyol. Per saber els detalls d'aquest muntatge, de la direcció escènica i també dels protagonistes, ens acompanya el nostre company Xavier Montagut, que hi va poder parlar pocs dies abans de l'estrena dimarts. Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure, comencem per aquesta proposta escènica. Alguns dels oients ja l'hauran vista i també per part nostra ja l'hem comentada. Repassem com és i en quins aspectes es centra, en què incideix.
Mira, a diferència d'altres produccions de l'Holandès Errant, aquí Senta, la filla del capità d'Alan, que acorda l'enllaç de la noia amb l'holandès, és el centre de la història, com bé deies. Tot gira al seu voltant i la direcció escènica vol que el públic vegi l'òpera des del seu punt de vista, el d'una adolescent desafortunada per haver nascut en una època, en el segle XIX, que és on situa el cineasta la producció, que relega les dones burgeses a tasques casolanes. I per fugir d'aquest destí, Senta s'aferra a la lectura de la biblioteca de casa seva, una biblioteca d'una família burgesa, ens explicava la codirectora del muntatge, Mara Kurochka, estreta col·laboradora del cineasta Philipp Stölzel. La raó de posar Senta al bell mig de la trama ens la donava la mateixa Mara Kurochka. For
different reasons we have decided. I nosaltres hem decidit fer-ho així. Hem col·locat a Senta en el centre d'aquesta òpera i una mica o això ho hem fet perquè es llegeix ja de la música, no? La balada de Senta és precisament el nucli principal d'aquesta òpera. It's separated into three parts. Que està dividida en tres actes molt clarament interconnectats. Ja es parla de la història en el segon acte i la balada de Senta una mica explica quin serà el desenllaç perquè ja explica com preveu salvar el protagonista.
I tot això, escènicament, Xavier, com es resol?
Mira, amb la recreació d'una enorme i elegant biblioteca clàssica, amb grans prestatgeries de llibres, esquerra i a dreta, amb butaques i sofàs, i tot presidit per un quadre gegant que reprodueix una imatge romàntica del mar. Són dos nivells. En aquests nivells transcorre tota l'acció, amb què el muntatge juga, com deies, entre la realitat i la ficció. De fet, s'expliquen dues històries. A la biblioteca es descriu la realitat del dia a dia de Senta i és aquí, amb la lectura dels llibres, on descobreix la llegenda de l'holandès errant i s'obsessiona amb el personatge. És una obsessió que a poc va creixent fins que es converteix en neurosi. Això a la biblioteca. D'altra banda, al fons de l'escenari hi ha aquest llenç gegant del mar, omnipresent, que apareix i desapareix i que adquireix vida pròpia perquè d'aquí en surten els personatges imaginats per Senta. Al quadre, l'enamorada de l'holandès hi veu el seu propi món, però d'una manera molt distorsionada, que la conduirà finalment a aquest final dramàtic de l'òpera. És el món imaginat per ella, la història romàntica d'una noia jove que acaba entregant, com bé sabem, la seva vida per salvar el seu estimat. I d'alguna manera, ens comentava la codirectora del muntatge, Senta és una adolescent que es refugia en els seus somnis perquè no vol acceptar el paper que la societat li assigna. Una situació que té certes semblances amb alguns joves d'avui dia que no toquen de peus a terra, ens assegurava la soprano Elena Popovskaya.
En el món actual hi ha moltíssimes persones que en realitat només estan vivint en un món purament virtual, no? I això doncs, és una variant de com es veia en el segle XIX aquesta altra versió de no viure a la terra, de peus a terra. I em sembla realment molt interessant i em sembla bastant difícil també aconseguir explicar i fer comprendre el caràcter que té la Senta.
Lavoro grande.
Helena Popovskaya, per cert, que és una soprano que no estava inicialment prevista en el cast d'aquest Holandès Errant.
Sí, perquè en el cast, quan ens van presentar la temporada ja fa molts mesos enrere, del cast final no n'hi havia cap dels que figuraven en principi en aquell folletó de la temporada. Vull dir que aquí sí que hi ha hagut molts i molts canvis.
Qui, en canvi, no ha canviat és Albert Domen, protagonista absolut d'aquest repartiment. Una autoritat com Albert Domen, a qui hem vist en moltes ocasions al Gran Teatre del Liceu, amb una galeria de personatges wagnerians impressionant, el Hans Sachs, els mestres cantaires de Nuremberg o el Wotan de la tetralogia, i que és un dels cantants de referència en el repertori wagnerià. Un home, Xavier, que no sé, parer del que va dir a la roda de premsa, hi era, no?, també a la roda de premsa.
Hi era.
Si se sentia prou còmode en aquest tipus de muntatge.
Mira, en aquest joc de realitat i ficció, el director d'escena fa que el personatge de Senta sigui una dona adulta, això a la realitat, i un adolescent a la ficció, és clar. I això, com deies, pel veterà i experimentat baix-baríton alemany, que fa el paper de l'holandès, ha estat un hàndicap. Un hàndicap, almenys ens deia, en els assajos.
Todas mis emociones que canto para una persona que no existe es una pequeña senta, es casi una hija frágil. Y yo tengo miedo, pero no en el momento de declaración de amor sincero que hace. No puede haber miedo porque no es convincente. No he ancora todavía encontrado para mí la llave convincente.
Doncs, efectivament, Déu-n'hi-do, es mostra amb total vehemència, eh?
La clau la va trobar, perquè el dia de l'estrena va superar amb molt bona nota, no?, aquest entrebanc. I també va superar també amb molt bona nota l'altre repte que ens comentava quan estava assajant l'holandès aquí al Liceu. El d'haver de cantar des del fons de l'escenari, des del quadre, 15 metres al fons del públic. Ell ens deia, no
15
sé
metres.
15 metres. Diu, és que no sé si allà baix a platea em podran escoltar bé, si arriba bé la veu. I la directora artística, tot el que és la direcció escènica, li deia, tranquil, Albert, tu tranquil, que amb la teva veu, i això s'escoltarà i s'escoltarà perfectament. Uh-huh. Va imposar la seva autoritat, tant pel que fa a la interpretació de la partitura com també per la presència escènica. Uh-huh.
No sé si vols comentar també la resta de papers, començant precisament pel paper d'Helena Popovskaya. Ja.
A veure, tu m'ho sabràs dir millor que jo, però jo la vaig veure una mica massa estrident en el tema cantoral, no? I sí que és veritat que té molta presència artística en escena i que es desenvolupa actualment bé, però vaja, a mi no em va convèncer del tot, i et deixo a tu la part del tenor i de la resta de cantants, perquè no sé si van arribar al nivell espanyol.
No, la veritat és que no. Ni Attila Jun fent el paper de Dallan ni, sobretot, Timothy Richards fent l'Eric no van convèncer en absolut. Bé, és evident, en tot cas, que els dos grans al·licients serien això, Albert Domen i la jove directora ucraïnesa, Oksana Liniv.
Sí, que va imprimir un ritme vibrant a la interpretació de l'orquestra. Aquesta jove directora, que s'està fent un lloc dins del món tan i tan masculinitzat de les batutes, tindrà l'honor d'haver estat la primera dona, com deies, que dirigeix a Espanya una òpera wagneriana i ha estat aquí al Liceu. Un fet que no va deixar de comentar la directora artística del Coliseo de la Rambla, Cristina Schepelman.
A mí me parece casi mentira que sea por primera vez en España, en el país, que una mujer dirija Wagner. En muchos otros sitios ya lo hemos visto esto, Y yo creo que ya tocaba. O sea, no es por esto que Oksana dirige aquí, no es ninguna cuestión de concepto feminista. Es que Oksana Linev es una excelente y gran maestra de una generación más joven. Sucede que es mujer y que es la primera mujer que dirige Wagner en España, pero es, yo creo, una falta que había que corregir también, aparte de la calidad que ella atrae a esta producción.
Tant de bo que algun dia deixi de ser notícia que una directora dirigeixi Wagner, dirigeixi òpera o senzillament dirigeixi, no, Xavier?
Hauria de ser, el més normal del món, però lamentablement encara hi ha molta, molta excepcionalitat en veure una dona en el fossat o en el podi.
I molt terreny a recórrer, efectivament. Bé, en tot cas, d'aquest holandès Arran encara queden 6 funcions programades.
Sí, estarà en un cartell fins al 28 de maig i recordem que la del dijous dia 18 la podrem seguir a través de la transmissió que em faràs, Jaume, com sempre, en directe des del Liceu.
Efectivament, i amb un repartiment lleugerament diferent del de l'estrena, començant perquè Albert Domen, en principi, aquesta funció no la canta. Xavier Montagut, moltíssimes gràcies. Ens retrobem davant dels micròfons de Catalunya Música, davant d'aquesta tarda a l'òpera i l'actualitat d'aquí a un mes.
En efecte.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu-siau.